Carrer Major, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, molt bona tarda. És divendres 20 de gener i us saludem de nou des de Carrer Major, el programa degà de les emissores del Camp de Tarragona. Nosaltres som 8 ràdios del territori que amb la xarxa de comunicació local cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 7 us expliquem el que passa a tot l'entorn. I qui us acompanyarà en aquest segon tram de programa seré jo mateixa, la Gemma Bufies. Just venim de fer una petita pausa i quan passen 4 minuts del punt de les 5 encarem aquest segon tram de Carrer Major. Durant la primera hora hem entrevistat el mag Jordi Caps, el qual recentment ha guanyat el Got Talent. Hem explicat com cada dia les principals notícies del nostre territori a l'Infotarda Daily i la secció dels Tonis ens han parlat del nou any xinès. Si no ho heu pogut escoltar, ja sabeu que ho podeu recuperar tot des del servei de ràdio a la carta que tenim disponible a través d'internet. Però no us despisteu perquè fins a 6 de la tarda us hem preparat moltes coses. De moment, començarem parlant amb en Jordi Palau, el nostre criminòleg de capçalera, sobre la llei del 80-20, també coneguda com el principi de Pareto. Com cada divendres escoltarem un nou podcast de llengua, tindrem una bona banda sonora de quilòmetre zero i anirem fins a Vilanova de Prades, on aquest cap de setmana hi té lloc la Fira de la Tòfona amb un programa ben complet. Tot plegat, ja ho sabeu, amb un marcat accent del Camp de Tarragona. Comencem!
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Sense fronteres, una alegria plana, sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd.
Una esperança que no s'acaba, d'una esperança que l'esperança quan vaig avançant, que l'esperança i no cal llorar.
I avui ens acompanya el nostre col·laborador habitual, en Jordi Palau, que, com dèiem, és criminòleg i per tots nosaltres conegut com el Da Vinci del segle XXI. Benvingut a Carrer Major.
Hola, bona tarda, Gemma, què tal?
Bé, Jordi, o no ens veiem gaire o ens veiem cada setmana.
Genial, genial. He tingut una grata sorpresa que m'hagués tornat a convidar.
Bé, sempre ets benvingut perquè tu sempre ens treus temes interessants i inesperats, com això que comentàvem, no? Aquesta teoria, no sé si es diu del 20-80 o del 80-20 i el principi de Pareto, no?
Sí, avui us he preparat una cosa que per mi és molt divertida i espero que us agradi perquè de veritat que avui us faré pensar una mica. Hi ha una teoria que és molt bonica, és apassionant, que la vaig descobrir i la meva vida va canviar bastant i voldria compartir-la. Potser hi haurà gent que la sabran, potser hi ha gent que no la sabran, però anirem ràpid. És igual que li diguem la teoria del 20-80 com el 80-20 o la teoria del principi de Pareto. Està coneguda com el principi de Pareto, si voleu buscar-la a Wikipedia. Però us la resumiré molt ràpidament. Resulta que un senyor italià, a mitjans del segle XIX, va descobrir, un economista filòsof, va descobrir que el món està desequilibrat. Bueno, això ja s'ha adonat molta gent, que el món sempre està desequilibrat. I el primer que es va adonar va ser que el 80% de la riquesa mundial estava a mans del 20% de la població i que l'altre 80% de la població s'havia de repartir el 20% de la riquesa mundial. I va dir, bueno, mira, això és una xifra, mira, intentarem a veure si hi ha alguna altra cosa que quadri. I va començar a donar-se que tot quadrava, que tot més o menys no era tot al 100%, és a dir, no era tot exactament un 80-20, però que el món sempre estava repartit entre un 20-80 i un 80-20. Podia ser un 76-24 o un 82-28, però bueno, més o menys anava per aquí les coses, no? I llavors, amb aquests anys, des del mitjans del segle XIX fins al segle XX, que va morir aquest senyor, hi ha hagut més gent que l'han continuat, aquesta teoria. I us he tret unes quantes dades, perquè avui voldria repartir-ho en 4 sectors, no? La nostra felicitat, la nostra salut, la nostra economia domèstica i els nostres hàbits. I explicarem el principi de Pareto amb aquests 4 sectors, a veure què us sembla.
Vale, una cosa només, perquè quedi clar aquest 20-80, és a dir, quan aquest senyor el Pareto, allà al segle XIX, que deies, el 1896, una cosa així, va veure que el 20% de la població posseïa el 80% de les terres i, per tant, el 80% de la resta de la població només tenia el 20%.
Correcte. Pues va partir d'aquesta base. Llavors, es va donar, per exemple, que en aquella època ell no tenia internet, no podia comparar-ho, però va començar a donar-se, per exemple, que les gallines passaven el mateix, no? Que hi havia un 20% de les gallines que ponien el 80% dels ous i un 80% de les gallines que només ponien el 20% dels ous. Sí? I llavors, amb els anys, molta gent ho ha anat ampliant. Jo, per exemple, tinc un llibre dels que he escrit, que es diu Les 7 lleis o principis de la vida, on parlo de la llei del mínim esforç, que està molt relacionada amb el principi de Pareto. Per què? Perquè ens han acostumat a esforçar-nos i fer moltes coses, però si realment ens adonéssim que el 20% del nostre esforç repercuteix amb el 80% dels nostres resultats i sapiguéssim detectar quin és aquest 20%, l'altre 80% no caldria que ens esforcéssim tant. Per exemple,
això ens ho has d'explicar, Això ens ho has d'explicar, perquè encara que no llegim el teu llibre, ara, ens pot ser això que es fa ara, que es dona el primer capítol gratuït, doncs ens hauries de fer un avançament del primer capítol.
Us faré un avançament del primer capítol. Penseu que era això, no? Bueno, els dos llibres també estan relacionats, però la teoria aquesta de la llei del mínim esforç m'encanta. És a dir, això si nosaltres anem a una empresa, la persona que menys treballa és el propietari de l'empresa i és la que més cobre. I, en canvi, l'última persona que acaba d'arribar és la que més treballa i la que menys cobre, no? Per tant, l'esforç no sempre està en consonància amb els diners. I les persones més riques del món no fan moltes hores treballant un gran esforç. O sigui,
moltes accions, no? Fan moltes trobades, dinars i...
Exacte. Per tant, ells saben aquesta teoria del 20-80 i saben que el 20% dels seus esforços o del seu dia, si utilitzen bé aquest 20%, poden obtenir molts millors resultats. Llavors, si voleu, us posem molts... He preparat moltíssims exemples i alguns, inclús, amb estadístiques oficials de l'Institut Nacional d'Estadística Espanyola, etcètera, etcètera.
Per tant, agafem llibreta. Amb tu agafem llibreta, no? I comencem a apuntar.
Comencem pel tema de la felicitat. Mireu, molt fàcil, aquí tots quadrarem, El 20% de les persones que coneixem ens donen el 80% de la nostra felicitat. Estem d'acord amb això?
És que, clar, jo trobo que això potser no ho hem pensat mai, clar, perquè parlant tants percents a àmbits de la nostra vida que no estem acostumats a que hi entri l'estadística, a tot això, és que jo crec que el cap ja ens explota.
Clar, però és molt fàcil. Si agafem i mirem els nostres fills, tenim fills, no? Ens donem felicitat. El nostre marit, la nostra parella, ens donen felicitat, El nostre... Les 3, 4, 5 persones que ens donen felicitat. Són el 20%, no? Després hi ha una sèrie de persones com el cunyat, com la cunyada, com el jefe, com el company de feina que ens proporciona infelicitat, ens amarga el dia i tal. Si féssim una petita estadística veuríem que està sobre el 20-80. És a dir, de 100 persones amb les que més ens relacionem, veureu que les 20 primeres persones són les que ens donen felicitat, ens donen un 80% de felicitat. Òbviament no cal calcular amb estadística, però que ens donen molta felicitat. I després hi ha un 80% d'aquestes persones que ens donen el 20%, o al revés, hi ha un 20% d'aquestes persones que ens donen infelicitat. Sí? Aquí ens liarem amb números, perquè estarà tot el rato el 20-80. Però bueno, posa'm els exemples. Per exemple, el 20% de les persones que coneixem diu ens donen els problemes de la nostra vida. El mateix, però al revés. Sí? Tenim amics. Hi ha una sèrie d'amics que sempre va bé, però hi ha un 20% d'aquests amics que sempre són els que ens porten problemes. Oh, perquè tal, que no sé què, si em pots deixar diners, és que jo estic passant molt malament... Sempre hi ha un 20% d'amics que són problemàtics, sí? No tots els amics que tenim són problemàtics, però hi ha un 20% que sí. I aquest 20% ens col·lapsen el 80% dels nostres problemes, perquè no són problemes nostres i ens acabem convertint-los. Sí?
Que no s'entengui malament, no? Perquè aquesta llei no podria ser que el 80% ens porta el 20%, o sigui, que no ho féssim al revés, no? És a dir, sempre és com positiu.
Bueno, clar, jo m'intento mirar de la manera positiva, però bueno, podem donar-li la volta. Penseu que sempre donar la volta. Mireu, ara, si voleu fer una comprovació, agafeu el vostre WhatsApp. I mireu tots els whatsapps que heu enviat en l'última setmana. Veureu que si fiqueu els últims 100 whatsapps, veureu que el 80% dels whatsapps han anat a un 20% de gent. Sí? Si, per exemple, fiquéssim 10 persones, si fiquéssim 10 persones, hi ha 2 persones que han rebut el 80% dels whatsapps. I les altres 8 persones han repartit el 20%. Sí? Per què? Pues perquè sempre hi enviem més whatsapps.
Jo, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, molt bona tarda. És divendres 20 de gener i us saludem de nou des de Carrer Major al programa Degà de les emissores del Camp de Tarragona. Nosaltres som 8 ràdios del territori que amb la xarxa de comunicació local cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 7 us expliquem el que passa a tot l'entorn. I qui us acompanyarà en aquest segon tram de programa seré jo mateixa, la Gemma Bufies. Just venim de fer una petita pausa i quan passen 4 minuts del punt de les 5 encarem aquest segon tram de Carrer Major. Durant la primera hora hem entrevistat el mag Jordi Caps, el qual recentment ha guanyat el Got Talent. Hem explicat com cada dia les principals notícies del nostre territori a l'Infotarda Daily i la secció dels Tonis ens han parlat del nou any xinès. Si no ho heu pogut escoltar, ja sabeu que ho podeu recuperar tot des del servei de ràdio a la carta que tenim disponible a través d'internet. Però no us despisteu perquè fins a les 6 de la tarda us hem preparat moltes coses. De moment, començarem parlant amb en Jordi Palau, el nostre criminòleg de capçalera, sobre la llei del 80-20, també coneguda com el principi de Pareto. Com cada divendres escoltarem un nou podcast de llengua, tindrem una bona banda sonora de quilòmetre zero i anirem fins a Vilanova de Prades, on aquest cap de setmana hi té lloc la Fira de la Tòfona amb un programa ben complet. Tot plegat, ja ho sabeu, amb un marcat accent del Camp de Tarragona. Comencem!
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Avui ens acompanya el nostre col·laborador habitual, en Jordi Palau, que, com dèiem, és criminòleg i per tots nosaltres conegut com el Da Vinci del segle XXI. Benvingut a Carrer Major.
Hola, bona tarda, Gemma, què tal?
Bé, Jordi, o no ens veiem gaire o ens veiem cada setmana.
Genial, genial. He tingut una grata sorpresa que m'hagués tornat a convidar.
Bé, sempre ets benvingut perquè tu sempre ens treus temes interessants i inesperats, com això que comentàvem, no? Aquesta teoria, no sé si es diu del 20-80 o del 80-20 i el principi de Pareto, no?
Sí, avui us he preparat una cosa que per mi és molt divertida i espero que us agradi perquè de veritat que avui us faré pensar una mica. Hi ha una teoria que és molt bonica, és apassionant, que la vaig descobrir i la meva vida va canviar bastant i voldria compartir-la. Potser hi haurà gent que la sabran, potser hi ha gent que no la sabran, però anirem ràpid. És igual que li diguem la teoria del 20-80 com el 80-20 o la teoria del principi de Pareto. Està coneguda com el principi de Pareto, si voleu buscar-la a Wikipedia. Però us la resumiré molt ràpidament. Resulta que un senyor italià, a mitjans del segle XIX, va descobrir, un economista filòsof, va descobrir que el món està desequilibrat. Bueno, això ja s'ha adonat molta gent, que el món sempre està desequilibrat. I el primer que es va adonar va ser que el 80% de la riquesa mundial estava a mans del 20% de la població i que l'altre 80% de la població s'havia de repartir el 20% de la riquesa mundial. I va dir, bueno, mira, això és una xifra, mira, intentarem a veure si hi ha alguna altra cosa que quadri. I va començar a adonar-se que tot quadrava, que tot més o menys no era tot el 100%, és a dir, no era tot exactament un 80-20, però que el món sempre estava repartit entre un 20-80 i un 80-20. Podia ser un 76-24 o un 82-28, però bueno, més o menys anava per aquí les coses, no? I llavors, amb aquests anys, des del mitjans del segle XIX fins al segle XX, que va morir aquest senyor, hi ha hagut més gent que l'han continuat, aquesta teoria. I us he tret unes quantes dades, perquè avui voldria repartir-ho en quatre sectors, no? La nostra felicitat, la nostra salut, la nostra economia domèstica i els nostres hàbits. I explicarem el principi de Pareto amb aquests quatre sectors, a veure què us sembla.
Vale, una cosa només, perquè quedi clar aquest 20-80, és a dir, quan aquest senyor el Pareto, allà al segle XIX, que deies, el 1896, una cosa així, va veure que el 20% de la població posseïa el 80% de les terres i, per tant, el 80% de la resta de la població només tenia el 20%.
Correcte. Pues va partir d'aquesta base. Llavors, es va donar, per exemple, que en aquella època ell no tenia internet, no podia comparar-ho, però va començar a donar-se, per exemple, que les gallines passaven el mateix, no? Que hi havia un 20% de les gallines que ponien el 80% dels ous i un 80% de les gallines que només ponien el 20% dels ous. Sí? I llavors, amb els anys, molta gent ho ha anat ampliant. Jo, per exemple, tinc un llibre que he escrit que es diu Les 7 lleis o principis de la vida, on parlo de la llei del mínim esforç, que està molt relacionada amb el principi de Pareto. Per què? Perquè ens han acostumat a esforçar-nos i fer moltes coses. Però si realment ens adonéssim que el 20% del nostre esforç repercuteix amb el 80% dels nostres resultats i sapiguéssim detectar quin és aquest 20%, l'altre 80% no caldria que ens esforcéssim tant. Per exemple,
això ens ho has d'explicar, eh? Això ens ho has d'explicar, perquè encara que no llegim el teu llibre ara, ens potser és això que es fa ara, que es dona el primer capítol gratuït, doncs ens hauries de fer un avançament del primer capítol.
Us faré un avançament del primer capítol. Penseu que era això, no? Bueno, els dos llibres també estan relacionats, però la teoria aquesta de la llei del mínim esforç m'encanta. És a dir, això de... si nosaltres anem a una empresa, la persona que menys treballa és el propietari de l'empresa i és la que més cobre. I, en canvi, l'última persona que acaba d'arribar és la que més treballa i la que menys cobre, no? Per tant, l'esforç no sempre està en consonància amb els diners. I les persones més riques del món no fan moltes hores treballant un gran esforç. O sigui, l'Elon Musk...
Fan moltes accions, no? Fan moltes trobades, dinars i...
Exacte. Per tant, ells saben aquesta teoria del 20-80 i saben que el 20% dels seus esforços o del seu dia, si utilitzen bé aquest 20%, poden obtenir molts millors resultats. Llavors, si voleu, us posem molts... He preparat moltíssims exemples i alguns, inclús, amb estadístiques oficials de l'Institut Nacional d'Estadística Espanyola, etcètera, etcètera.
Per tant, agafem llibreta. Amb tu agafem llibreta, no? I comencem a apuntar.
Comencem pel tema de la felicitat. Mireu, molt fàcil, aquí tots quadrarem, eh? El 20% de les persones que coneixem ens donen el 80% de la nostra felicitat. Estem d'acord amb això?
És que, clar, jo trobo que això potser no ho hem pensat mai, clar, perquè parlant tants percents a àmbits de la nostra vida que no estem acostumats a que hi entri l'estadística, a tot això, és que jo crec que el cap ja ens explota.
Clar, però és molt fàcil. Si agafem i mirem els nostres fills, tenim fills, no? Ens donem felicitat. El nostre marit, la nostra parella, ens donen felicitat. Sí, el nostre... Val. Les 3, 4, 5 persones que ens donen felicitat. Són el 20%, no? Després hi ha una sèrie de persones com el cunyat, com la cunyada, com el jefe, com el company de feina que ens proporciona infelicitat, ens amarga el dia i tal. Si féssim una petita estadística veuríem que està sobre el 20-80. És a dir, de 100 persones amb les que més ens relacionem, veureu que les 20 primeres persones són les que ens donen felicitat, ens donen un 80% de felicitat. Òbviament no cal calcular amb estadística, però que ens donen molta felicitat. I després hi ha un 80% d'aquestes persones que ens donen el 20%, o al revés, hi ha un 20% d'aquestes persones que ens donen infelicitat. Sí? Aquí ens liarem amb números, perquè estarà tot el rato el 20-80. Però bueno, posa'm els exemples. Per exemple, el 20% de les persones que coneixem diuen que ens donen els problemes de la nostra vida. El mateix, però al revés. Sí? Tenim amics. Hi ha una sèrie d'amics que sempre va bé, però hi ha un 20% d'aquests amics que sempre són els que ens porten problemes. Oh, perquè tal, que no sé què, si em pots deixar diners, és que jo estic passant molt malament... Sempre hi ha un 20% d'amics que són problemàtics, sí? No tots els amics que tenim són problemàtics, però hi ha un 20% que sí. I aquest 20% ens col·lapsen el 80% dels nostres problemes, perquè no són problemes nostres i ens acabem convertint-los. Sí?
Que no s'entengui malament, no? Perquè aquesta llei no podria ser que el 80% ens porta el 20%, o sigui, que no ho féssim al revés, no? És a dir, sempre és com positiu.
Bueno, clar, jo m'intento mirar de la manera positiva, però bueno, sí, podem donar-li la volta. Penseu que sempre donar la volta. Mireu, ara, si voleu fer una comprovació, agafeu el vostre WhatsApp i mireu tots els whatsapps que heu enviat en l'última setmana. Veureu que si fiqueu els últims 100 whatsapps, veureu que el 80% dels whatsapps han anat a un 20% de gent, sí? Si, per exemple, fiquéssim 10 persones, si fiquéssim 10 persones, hi ha 2 persones que han rebut el 80% dels whatsapps i les altres 8 persones han repartit el 20%, sí? Per què? Pues perquè sempre enviem més whatsapps a la nostra parella, a la nostra mare o al nostre pare, que no pas al nostre company de feina o al nostre... No? Sí? Per això està repartit així. Sí? I Hi ha més exemples, eh? Per exemple, lo de la feina. A la feina, això ho sabrem tots, eh? Si treballem amb companys i companyes, sempre hi ha un, dos o tres que fan la feina de 5 o 6, o de 7 o 8. I després hi ha 7 o 8 que fan la feina de 2 o 3. Sí? M'explico
Sí,
que està
sí,
mal
sí.
repartit?
Sí.
Allò que diuen, no? Diu, si vols que una feina estigui ben feta, dona-li a un que tingui molta feina. I si vols que una feina no s'acabi, dona-li a algú que no tingui res que fer. Sí?
Sí.
Què us sembla aquesta part de la felicitat? Aquesta ja la tenim ja més o menys entesa?
Home, és interessant. Ara jo, com que sóc de mena pràctica, perfecte.
Sí.
Imagina't que ara hem fet una llista, no? Perquè això
sí.
ara ens has donat deures, eh? Com l'últim cop
sí.
que també ens vas donar deures. I
sí.
comencem a apuntar totes les persones que ens donen felicitat. Això també és una llista, que clar, depèn
Correcte.
De cadascú. Hi haurà algú que tindrà una llista molt llarga i hi haurà algú que potser en tindrà 10 o 12. Llavors, un cop detectem que d'aquella llista d'amics i coneguts i saludats, aquell 80% no ens aporta felicitat, ara què fem amb això? Quan ja hem fet la
radiografia. Ah, exactament, molt bé, molt bé, molt bé. Exactament, aquí és on volia arribar. Perfecte, m'has donat el pont exacte per arribar-hi. Perfecte, perquè aquesta gent, a part de donar-nos infelicitat, ens demana, també ens afecta la nostra salut, no? Ens afecta la nostra salut mental, la nostra salut emocional, etc etc. Llavors,
el nostre temps.
Com, perdó?
I el nostre temps, que al final el temps també és molt important.
Bé, també, també. Llavors, si detectem aquest 20% de persones que ens ocasionen el 80% de pèrdues de temps, d'estar una hora al telèfon aguantant un rotllo d'aquells que tinc un moc, o gent que simplement ens col·lapsen, o ens porten males notícies, o sempre ens porten problemes, si detectem aquestes persones i les intentem que no ens prenguin, al cap i al fi és diagnosticar-nos, no? Diu que la millor manera de saber de curar-te una malaltia és primer diagnosticar-la. Si no saps el que tens, no pots saber com actuar. Per tant, una de les malalties que patim a la societat és que ens falta temps. Doncs hi ha lladres de temps, no? Ja que diem a vegades fem allò que lladres de temps, detectem qui són aquest 20% de lladres de temps, que ens roben el 80% del nostre temps lliure, per exemple.
Molt
sí?
bé, això és molt interessant,
Llavors,
eh? Els lladres del temps, està bé fer aquesta llista també.
Correcte. Llavors, pensem que amb la salut passa exactament el mateix, no? Suposo que, igual a l'edat que tenim, diguem que la mateixa teoria de la principi de Pareto, el 20-80, el 80-20, el 80% de les lesions que sempre tenim, a veure si ho dic bé, el 80% de les lesions sempre són el 20% de les lesions que tenim abans. Per exemple, posant un exemple, si algú us va fer mal quan tenia 14 anys el genoll, vale? Periòdicament, quan caiem, quan ens donem un cop, sempre ens donem amb aquell genoll. Sí? El 80% de les vegades ens farà mal aquell genoll. Quan canvi el temps, ara que començarà a nevar, ens farà mal aquell genoll. Sí?
Sí.
I no ens fem mai mal ni a l'espatlla, no ens fem mai mal al colze i tal. Llavors, de tant en quant, és a dir, un 20% de les nostres lesions serà al colze, un altre dia serà, no sé, posar el maluc i un altre dia serà les cervicals. Però el 80% de les nostres lesions sempre serà aquell genoll. Sí? Ho veiem,
sí,
això?
Sí, jo crec que això ho veiem, no? Perquè, bueno, quan tenim
és
una
fàcil.
Dolència, un mal, clar, sempre va allà mateix, clar. Llavors, és el 80% del mal que tenim, no?
Exacte, és el mateix que els nostres avis o els nostres pares, si són grans, no? Que, per exemple, si els detecten, que sé jo, colesterol, no? Doncs vinga, el 80% de les pastilles que es prenen estan pensades pel colesterol. Sí? Opa. Llavors, sí, de tant en quant, bueno, també he perdut una mica la vista, però no passa res, però el colesterol és el que em fan patir més. El 80% dels que es dediquen és el colesterol. Sí?
Sí. Bé, això ens faria pensar que llavors, si fem com una mica aquesta mirada retrospectiva i dir, a veure, el 2022, quines són les dolències que més vaig tenir? Això també ens podria servir per fomentar, ostres, doncs si veig que tinc defenses baixes, perquè mira, vaig tenir un encostipat, vaig agafar la grip, vaig agafar la Covid, ui, doncs potser és veritat, el 80% de les meves malalties van ser de sistema immunològic. Llavors, això ens dona una informació.
Sí, si consultem la meva salut, que tots tenim al mòbil la meva salut, veureu que allí, si mireu totes les vegades que hem anat a urgències o que ens hem detectat, si totes són antibiòtics, és que sempre, el que dius tu, sempre tenim algun problema de defenses. Sí? Anem a parlar d'economia domèstica, va, que també
Vinga.
És interessant.
Que això també ens agrada i és necessari.
Molt important. Mireu, economia domèstica, a part de que la gent no sabem fer els seus pressupostos adequadament, us poso un exemple. El 20% dels nostres gastos representen el 80% del nostre pressupost. Poso un exemple. Hipoteca, menjar, llum i vacances. Amb aquestes quatre ja se'ns va el 80% del pressupost. Què et
Hipoteca,
sembla?
Menjar,
llum i vacances.
I vacances.
Sí? Vale. Llavors, l'altre 80%, poso un exemple, van representen el 20% del nostre pressupost. Per exemple, extraescolars, l'aigua, les assegurances, la cerveseta, qualsevol cosa. Sí, perquè són allò, un euro, dos euros, em vaig fer una cervesa, em vaig fer una tapa, sí, un sopar, però realment el 80% dels gastos, penseu, la hipoteca, la llum, les vacances, tot això d'aquí, si ho prorrategem durant un any, representa el 80% dels nostres gastos, el nostre pressupost, millor dit. Òbviament, he ficat aquests quatre exemples, hi haurà algú que dirà no, perquè jo pago
sí,
el lloguer d'un cotxe o jo tinc, no sé què, una casa, una residència. Bueno, però si sumeu, veureu que les 4, 5, 6, si teniu 70, 5, si teniu 20 gastos, doncs veureu que això, que el 20% doncs, representaria el 80% del pressupost total. Sí?
Sí.
Anem al tema dels nostres hàbits. Aquí m'encanta perquè això d'aquí ja, si algú ha adoptat fins al moment del principi de Pareto, ara sí que ja li confirmarem que realment està patint el principi de Pareto. Anem al vostre armari, quan acabem d'escoltar el carrer major, i comproveu que el 80% de la roba que ens posem, a veure si ho dic bé, si mirem el nostre armari, el 80% del temps vestim amb el 20% de la nostra roba.
Segur que sí.
Per
segur
exemple,
que sí,
hi ha un bolso, perquè... hi ha un bolso sí, sí. que sempre ens el posem de dilluns a divendres, inclús el dissabte també. I llavors tenim quatre bolsos més que els tenim guardats, perquè bueno, aquest bolso només me combina amb aquelles sabates, que aquelles sabates també
exacte.
Només l'utilitzem el dia que portem aquell bolso. És a dir, que només és el 20% del temps. Sí? El mateix amb els homes, eh? Tenim una jaqueta que no ens... Bueno, aquelles jaquetes, no, saps què passa, que només no em combina. Bueno, però al final sempre anem amb els mateixos texans, perquè és els que ens anem a gust, sí? Anem amb la mateixa jaqueta, a vegades tenim aquella... Per exemple, aquí, tots els que estem per la zona de la Costa Daurada, de Tarragona, no? Aquí tenim molt temps de sol a l'any, no? Llavors tenim aquella jaqueta que ara a l'hivern ens posem ara al mes de gener, perquè fa molt fred. Ui, fa molt fred, molt fred. Tenim una jaqueta que és com aquella, com si anéssim a
esquiar. A la neu.
Exacte. Però després tenim una jaqueta que ens servirà febrer, març, abril, maig ja no cal, i després ens servirà setembre, octubre, novembre i desembre. Ja que sí, tenim una jaqueta d'aquelles que ens serveix. És a dir, el 80%
exacte.
Dels mesos utilitzem aquella jaqueteta que és una jaqueteta que se'n diu entretemps. I després, el 20% que serà dos dies al desembre i 12 dies al gener, els barbuts, que és el que estem ara, doncs ara hem de ficar-nos aquesta jaqueta que sembla que, sí, igual que aquelles bufandes. Tenim unes bufandes que utilitzarem només el 20% de l'any.
Sí, sí, sí.
Sí?
És així.
Doncs no és el mateix amb els nostres hàbits, per exemple, amb el temps lliure. Hi ha un altre concepte que és el 80% del temps el repartim, per exemple, amb gimnàs. Diu, el 20% dels nostres hàbits del dia a dia ocupa el 80% del nostre temps, per exemple. La feina i el menjar. Si calculem les hores que estem treballant i menjant, ja ens ocupa quasi bé el 70%, el 80% del nostre dia. Sí, perquè si treballem 8 o 9 hores, entre què treballem, la mitja hora d'anar fins a treballar, la mitja hora de tornar, l'hora d'esmorzar, la mitja hora d'esmorzar, la hora de dinar, la mitja hora de berenar i l'hora de sopar, imagineu-vos les hores que són això.
Sí.
Llavors, ens queda un 20%. I aquell 20% que hem de fer? Hem de repartir amb el gimnàs, mirar la sèrie, llegir un llibre, sí? Quedar amb un amic per una cervesa, no tinc massa temps. Sí? Ho hem de repartir. Òbviament, no pot ser a vegades no el 80, pot ser el 70. Però sempre oscil·lem sobre aquest desnivell, no? aquest desgarabuix que tenim, que no acabem d'estar mai equilibrats. Sí? Sobre el mateix, vale? Me fa molta gràcia perquè ara s'ha ficat molt de moda. No sé si vaig molt bé de temps o no, perquè intento anar ràpid, perquè us vull donar molts exemples.
anem bé, jo t'aviso.
Vale. Doncs mireu, hi ha una cosa molt interessant que s'ha ficat allò del dejuni intermitent. Ara, abans s'havia menjat ja 5 vegades al dia, ara només s'ha de menjar una. Doncs molt bé, si ho calculem al principi de Pareto, és exactament el mateix. Només el nostre cos només se necessita, diuen, que el 20% del que nosaltres mengem representa el 80% dels nostres nutrients, el que necessita el nostre cos, sí? Si us n'adoneu, que això també ho podem comprovar tots, quan acabem de dinar, moltes de les coses que hem menjat acaben sortint perquè no es necessiten, No les assimila el cos, sí?
El que assimilem, sí.
Correcte. El mateix amb l'aigua. Us recordeu aquella època que ens deien s'ha de beure 2 litres d'aigua al dia mínim? Molt bé. Si us recordeu, per hidratar-nos, amb el 20% en tenim suficient, del 100% que bevíem, el 20% en tenim suficient. Llavors, l'altre 80% no anava a parar. Doncs anàvem tot el dia al lavabo, no?
Clar. Sí, sí.
Sí, perquè al cap i a la fi, com més aigua
Sí.
veus, estàs tot el dia drenant.
Més aigua filtres, sí.
Exacte. Per tant, el del dejuni intermitent és molt interessant, és un principi de Pareto, no? D'optimitzar els meus recursos i només menjant una vegada al dia durant 4 hores, o 8 hores, o 6 hores, no? Són d'una menjada allò a mig matí i una mica per dinar, i la resta del dia no cal menjar. Per què? Perquè el nostre cos no necessita amb el 20%, per això, si optimitzem bé les coses, guanyarem temps també, perquè en comptes de cuinar 3 vegades o 4 vegades al dia, més podem cuinar-ne una. Sí?
Sí, perfecte. Doncs mira, una altra cosa més a observar.
Vale. Us poso un altre exemple, que ara ja em ve exemples genèrics. Per exemple, el 80% de la població de Catalunya viu en ciutats, que totes juntes representen el 20% del territori català.
Ah, mira.
Eh que sí? És a dir, clar, si
Aquesta
concentrem
és
la
curiosa.
zona metropolitana de
Clar.
Barcelona, a més allí sol, ja tenim el 80% de la població de Catalunya, no? Bueno, entre l'àrea metropolitana i si volem, va a la costa, i, vale. Molt bé. Però només representa el 20% del territori.
Clar, sembla molt, però
Clar.
només és el 20%. Sí.
Correcte. Llavors, diu, el 20% de la població viu en pobles, que tots junts representen el 80% del territori català. Sí? Això és l'altra part, no?
És el
Diu, per
mateix des de
exemple,
l'altre punt de vista. Sí.
correcte, diu, posem, per exemple, Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona. Llavors, a les capitals de província, diu, el 80% de les persones que viuen en aquestes capitals viuen en pisos i l'altre 20% viuen en cases. Diu, però si anem als pobles, la cosa gira al revés. El 80% de les persones que viuen en pobles viuen en cases i l'altre 20% viuen en pisos. Els que som de poble, la majoria viuen en cases. I només hi ha poca gent que viu en pisos. Però si vas a la ciutat, això s'inverteix al revés.
Clar.
Eh
Bé, sí, la llei de Pareto del segle
que sí? És
XIX doncs,
genial.
segueix sent actual, perquè,
És
clar, això
genial. És...
és curiós, no? Com va veure
Sí.
una cosa que es anava repetint.
Correcte. Us he portat una estadística, us he dit, us he portat una estadística que aquesta ja és a dir, si fins ara no m'heu cregut, la podeu consultar a l'Institut Nacional d'Estadística. Mireu, a nivell
D'acord.
polític, he fet les dues comparatives, la d'Espanya i la de Catalunya. Si voleu, comencem per la de Catalunya. Diu, a Catalunya, les eleccions del passat 2021 se van presentar un total de 23 partits polítics. Sabeu que hi ha partits com el PACMA, no? Es van presentar 23 partits polítics. Com ja us podeu imaginar, molts d'ells no van tindre representació parlamentària, etc. Bueno, diu, si ajuntem els primers 5 partits polítics que van tindre representació, que són PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Vox i la candidatura d'Unitat Popular, van obtenir textualment el 78,73 dels vots. Els altres 18 partits polítics es van haver de repartir el 21,30% dels vots. Si fem càlculs, 5 partits de 23 representen el 21% del total. És a dir, 21% dels partits van obtenir el 78% dels vots. Veus com el principi de
Vaja.
Pareto sempre funciona? A
Sí,
Espanya,
sí.
el 2019, hi va haver eleccions. El 77% dels vots se'ls van repartir, atenció, 4 partits polítics, PSOE, PP, Vox i Podemos, que aquests 4 partits polítics representen el 25% del total de 16 partits polítics que van obtenir representació política a les Corts Generals. L'altre 23% dels vots se l'han hagut de repartir entre els altres partits polítics que representen el 75% dels vots, que són Ciudadanos, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Partit Nacionalista Basc, Mas País, Coalició Canària, Bloc Nacionalista Gallec, Partit Nacionalista Cantàbric i Torrelexiste. És a dir, la llei de Pareto sempre funciona en tots els
Val.
aspectes. Llavors, no sé si em queda molt temps, però aquí el que vull entendre, el que vull transmetre és si som conscients d'aquesta llei, de tot el que fem, tot, absolutament el que fem, un 20% dels nostres esforços, tot el que fem d'un 20% representa el 80%, si podem detectar quin és el 20% que genera el 80%, imagineu-vos-ne la de coses que podem aconseguir amb la llei del mínim esforç.
Val, jo volia anar aquí, perquè ara després de tants números i tanta estadística i tant
Sí.
80-20, saps que has començat dient, jo quan vaig
Sí.
descobrir aquesta llei em va canviar la vida. Com la vas
Sí.
aplicar a la teva vida?
D'entrada, per exemple, intento, per exemple, quan vaig a comprar, intento comprar això, no? De què és el que realment jo necessito per menjar? Saps allò que diuen de quan vas a comprar, no has d'anar sempre després de dinar a comprar? Perquè si vas
Sí,
abans de
sí,
dinar,
sí.
compraràs amb excés. Llavors, com que si mireu la llista, potser no feu la llista, però si feu la llista, sempre acabem comprant el mateix. Em feia molta gràcia ma mare, perquè a vegades, sempre que, com jo era més jovenet i vivia a casa, em deia cada dia, ai, no sé què fer avui per dinar, no sé, i sempre era macarrons, no? Paella, un altre dia era carn, i un altre dia era puré de patata, no? I més o menys, sempre hi havia sis o set menjars i es anaven repetint, sí o no? Excepte el dia de
Tenim
Nadal, que llavors hi
uns
havia els
menús, no? I
galets.
aquells menús es van repetint.
Correcte. I si anem als restaurants, no? Sempre hi ha el mateix. A tots els restaurants que anem de menú, sempre hi ha el mateix. La paella el fan el dimarts i d'altres els macarrons els fan el dimecres, però sempre és el mateix.
És
Llavors,
el 20% del 80% del que ofereixen, no?
molt bé, perfecte. Llavors,
Vale.
com ho podeu
Ho hem
utilitzar? Pues amb
entès.
tot. A l'hora de comprar coses, no? Que és el que a mi m'agrada molt sempre l'economia i tot, economitzar l'economia domèstica. Doncs a l'hora de comprar alguna cosa, dic, a veure, això que compraré ara, quin tant per cent, per exemple, del meu pressupost ocupa? Molt bé, si ocupa si està dintre el 20% del que necessito, perfecte. Però el que dèiem al podcast passat, no? Ens hem d'alliberar, no? Ens hem d'alliberar coses que no necessitem. Llavors, calculem que, per exemple, no cal tenir cinc texans a l'armari perquè al final sempre acabarem utilitzant-ne dos. Sí?
Clar.
Els altres tres ens acabarem posant i s'acabaran passant de moda i acabarem llançant-los passats de moda. I ens haurem gastat 70, 80 o 100 euros. Sí? El mateix amb tot, el mateix a l'hora de comprar-nos. És igual, un mòbil, un casco. Jo m'agraden molt les motos i tinc tres cascos. I quin casco porto sempre? Un. I per què tinc els
I
altres
els
dos?
altres els tens
No.
per caprici.
Claro, perquè no, clar, és que l'altre pot ser que un dia que faci més calor, l'altre que faci fred. És igual, perquè el que et vas còmode sempre és el mateix casco, sí? 20-80, sí? El mateix amb els
Clar.
pantalons, el mateix amb la jaqueta de la moto, el mateix amb els guants, el mateix amb els mòbils, el mateix amb tot. Per exemple, les aplicacions que tenim al mòbil, tenim moltes aplicacions al mòbil, doncs només utilitzem el 20% de les aplicacions. Les fotos que tenim al mòbil, que tenim 1.000 fotos al mòbil, sempre ensenyem les mateixes. A que sí? Clar, quan ens pregunten com està la teva filla, està que t'ensenyen la foto, i ensenyes les fotos més recents, que són el 20% que
Amb això del
representa.
mòbil, per això que has dit, aquesta sí que la trobo molt pràctica, perquè segurament si els oients
Sí.
agafen i apunten en un paper totes les aplicacions que tenen en el mòbil i fan un cercle o
Sí.
assenyalen aquelles que fan servir habitualment, aquí sí que
Sí.
veuran. A veure, ostres, en
Tant.
són 4, en són 5 i en tinc 25. Llavors és veritat que ens
Correcte.
en podem adonar que tenim un excés. Doncs Jordi, deies com anem de temps, un minutet, acabem si vols doncs aquesta introducció al principi de Pareto.
Doncs no res, que disfruteu la vida, que intenteu analitzar què és el que realment us pren temps, que són els lladres de temps, i només amb això, només que guanyem una mica de temps amb el principi de Pareto, aprofitem aquest 20% per fer coses que ens interessen, i llavors, clar, obtindrem el 80%, no? Per tant, optimitzem bé a qui truquem, a qui enviem un WhatsApp, o amb qui quedem, o on anem el cap de setmana, ara que tenim cap de setmana, on anem. Penseu bé que on aneu representarà el 80% dels vostres resultats. Per tant, no perdeu el temps.
Molt interessant. Doncs el principi de Pareto lligat a aquest principi, també aquesta altra llei que has comentat, que diria que van acompanyades una de l'altra, van agafades de la mà,
Sí,
amb aquesta llei del mínim esforç que
correcte,
contradiu tant actituds que tenim molt arrelades en les nostres ments i que segurament,
correcte,
doncs, fent servir aquest 20% obtindrem el 80%, no?
correcte, correcte. Esforcem-nos menys, però analitzem més en què ens esforcem. I així tindrem molt més temps lliure i estarem molt menys cansats. Sempre estem cansats
Perfecte.
al final del dia.
Doncs Jordi Palau, el nostre, com dèiem, criminòleg de capçalera i el da Vinci del segle XXI. Gràcies per acompanyar-nos un divendres més aquí a Carrer Major. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies, bon cap de setmana a tots. Adéu, Gemma.
Adéu. I ara, com cada divendres, tenim un nou podcast de llengua des dels estudis de Ràdio Montblanc. Avui parlem amb Som la Incorrecta.
Deixa't de complexes i de mirar-te tant, que diuen que la mida no és tan
Jo també
important.
parlo, penso i estimo en català. No em donis petons, fes-me'n. Posa un filòleg a la teva vida. Cada vegada que dius tinca, moren 15 filòlegs. Segurament algun dia has vist una samarreta o una tote bag, algú que portava aquestes frases tan simpàtiques que t'han fet aturar i riure i pensar, ostres, que divertit el català. Doncs això ho ha fet Som la Incorrecta. Som la Incorrecta són dues germanes, la Valentina i la Laia Planes, de Banyoles, que van crear aquest espai Som la Incorrecta. Avui parlem amb elles.
Avui som amb la Valentina Planes. Ella és filòloga, correctora, professora de català i creadora de l'empresa Som la Incorrecta. És una persona polifacètica, no? Que acabes fent una síntesi del que és la teva vocació, suposo, la filologia catalana, la llengua, amb humor i arribant sobretot a un públic, no? A quin tipus de públic et dirigies quan vas crear Som la Incorrecta?
Sí, la veritat és que quan la vam crear, la Incorrecta, no ens dirigíem gaire a ningú en concret, eh? O sigui, a tothom. Tenim molt de públic, sobretot de docents, no? També gent força jove, també gent gran, és que una mica de tot, eh? Des d'estudiants fins a jubilats.
Tens una faceta d'escriptora, no? De fer editorials i articles també a diversos mitjans. Què vols transmetre sempre? Quan et poses davant del full en blanc i vols escriure sobre llengua i temes de llengua, quin és el teu objectiu?
Sí que m'agrada dir molt el que penso, expressar-me en llibertat, i he tingut aquesta sort i oportunitat, també valentia, perquè em va costar molt acceptar l'oferta, per exemple, al Nacional, al Núvol, poder escriure, perquè sempre hi ha això, com, hòstia, ho faré bé, no?
Com a persona que s'ha format, doncs, en filologia, en llengua, has fet algun màster i has treballat, doncs, a diverses feines, veies que a la nostra llengua li calia com fer aquesta remuntada, no? Picar pedra, diríem.
És una mica el que estic fent, no? Ara hem començat un podcast, també amb aquesta convicció, no es val només dir, hem de fer coses pel català, home, doncs fem-les, i jo intento una mica, no només predicar, sinó aplicar-me aquesta creença.
El que amb aquest podcast pretenc fer entendre és que amb el català es pot arribar molt lluny, i de fet, amb Som la Incorrecta ja teniu 68.000 i més seguidors. Per tant, es pot viure en català?
Sí, a veure, també penso que els seguidors no són un reflex de la vida, és a dir, tenen molts seguidors, els hi va molt bé. Ens costa, i a més que a la Incorrecta li costa pagar la quota, com a la majoria d'autònoms d'aquest país, vull dir, home, ja han fet un llibre i dos llibres ja estaven més venuts. Sí, però, o sigui, vull dir que ens va bé en el sentit que vivim del que volem, tant la Júlia en el disseny gràfic com jo, però costa molt.
En el llibre Catalanament, què hi trobem?
Mira, Catalanament és una mica la barbària. El Parla Bé, collons, era la correcció, i el Catalanament és la barbària. És un recull de moltes coses, no? Des d'expressions molt arrelades i de Banyoles, fins a insults, més insults en català, fins a llatinismes que hauries de saber per anar pel món. És més juganer. És més entretingut, el Parla Bé, collons, era un manual i aquest és més un recull. I al final el que hi trobes és llengua i és català i és una altra manera d'explicar el català.
Valentina, correcció o barbària?
Mira, últimament barbària, eh? És una mica el lema de la Incorrecta, últimament barbària. Correcció a la feina sí, però a la vida barbària.
Doncs ja ho sabeu, si voleu parlar bé collons o catalanament, Som la Incorrecta és la vostra web. Feu-hi un cop d'ull, somlaincorrecta.cat. Segur que us deixarà aclaparats.
Carrer Major, totes les veus del territori.
Sentimiento triste que no queda atrás. Corres esquivando balas. En los brazos de la muerte nadie quiere estar. Me marcho y no veo la vuelta. De la tierra y la familia me he de alejar. Déjame sentirme de donde quiera.
I ara és moment de posar música al programa, música de proximitat, de quilòmetre zero, com la que cada tarda ens porta el nostre company de la Nova Ràdio de Reus, en David Fernández. Bona tarda, David.
Hola, Gemma, bona tarda. Doncs mira, avui presentem una novetat musical d'un músic que ens arriba des de Cambrils. És una novetat, això sí, s'estrena amb aquest nou projecte, però el nostre protagonista d'avui és un gat vell de la professió musical del Camp de Tarragona, eh? Estem parlant de l'Eric López, un músic de Cambrils que des de fa una bona pila d'anys que es dedica al món de la música, de fet, des de ben jovenet que va començar a agafar una guitarra. El vam començar a veure com a cantant i líder d'una formació que es deia Estòquia, que feien rock dur. Després, amb els No Apto, també feien rock en castellà, van editar diversos discos que van presentar arreu de l'Estat. I després l'Eric ha anat començant diverses formacions musicals, com per exemple Los Aliados, de la qual doncs, n'hem anat escoltant la seva música aquí al programa, un duet que va fer amb en Marc Coel, un reusenc, i amb el qual van estar presentant la seva música a Mèxic, fins i tot. I ara, darrerament, doncs, entre altres projectes, doncs, s'ha centrat en grups de versions, com els L.A. Bumps, per exemple, o altres bandes de les quals doncs, no ha parat de tocar. A l'Eric López, una persona molt vinculada al seu municipi, on va ser president fins i tot de l'Associació de Músics de Cambrils, ara, després de tants anys al capdavant de tantes formacions, ens presenta la seva proposta més personal. Diu que ha deixat el rock dur i les versions per dedicar-se doncs, més a la música espanyola, que ell també havia escoltat i que també havia estat una de les seves grans influències. D'aquí sorgeix la seva carrera en solitari, de la qual doncs, enguany n'editarà un primer disc, i d'ara fa uns dies doncs, ja n'ha desvelat el que és el seu primer senzill, aquesta cançó que estem escoltant, que es diu Tierra Prometida, i que ja podeu escoltar a través de totes les plataformes digitals. Avui doncs, ens hem volgut centrar en aquest músic històric del Camp de Tarragona, un músic d'aquells que no para, amb una novetat musical, Eric López, i aquesta Tierra Prometida.
Doncs moltes gràcies, David Fernández, per aquesta nova recomanació. I ara anem fins a Vilanova de Prades, on demà i diumenge tindrà lloc la Fira de la Tòfona, que enguany arriba a la seva 6a edició. Per explicar-nos en tots els detalls ens acompanyen en Didac Espasa, organitzador de la fira, i el xef Rafael Múria, el qual també farà una demostració de cuina. Bona tarda.
Hola, molt bones. Bona tarda.
Bona tarda.
Didac Espasa, com dèiem, tu estàs al darrere de l'organització i la promoció doncs, d'aquesta fira. Qui hi ha al darrere?
Bueno, doncs hi ha l'Ajuntament, no? Al capdavant de Vilanova de Prades, el càmping de Serra de Prades i la nostra empresa, que és Tòfona de la Conca.
Uh-huh. És Tòfona de la Conca, no? Has comentat?
Sí, sí, sí. Mm.
Hem dit a la introducció que arribeu a la 6a fira. I sentíem en alguna entrevista que l'alcalde deia que considera que ja està consolidada. Així ho sentiu i ho heu viscut des de l'organització?
Sí, exacte. En 6 anys, doncs, encara que hem travessat aquesta pandèmia, no, que vulguis que no, també ens va frenar una mica. I l'any passat també, per culpa del Covid, doncs, la vam haver de plaçar a la fira. Doncs aquest any ja recuperem el format de l'últim any amb normalitat, que va ser el 2019, i és en format 2 dies, no? Ja una altra vegada.
El 2021 va estar suspesa, no? I el 2022 vau fer-ne només un sol dia. Per tant, ara torneu a fer un programa de 2 dies. Els oients no et poden veure, però els que després vulguin mirar el vídeo veuran que estàs en un embalat, com en una mena de carpa, que ara es veu molt buit.
Estem a la carpa, que demà hi hauran 23 productors de proximitat d'arreu de la província de Tarragona i de fora, i que fan un producte, doncs això, una empresa petita, que fan un producte de molta qualitat i de proximitat.
23?
23 productors, sí, sí.
D'acord, perquè havíem llegit en un inici que eren 18, per tant, no sé si s'han afegit alguns de més.
Sí, aquest any no sé com els encabirem, però ja hi farem puesto, ja.
Com és? O sigui, com sorgeix? Tu ets Tòfona de la Conca, explica'ns des de quan t'hi dediques. Com és el cultiu de tòfona aquí a la comarca?
Bé, jo sóc la tercera generació de la meva família que ens dediquem a la búsqueda de tòfones. Abans només era el tema de la tòfona silvestre i fa uns anys doncs, va sortir la tòfona de cultiu, no? Es va domesticar, com si diguéssim, el cultiu de la tòfona. I bueno, la nostra empresa té 8 anys de vida, som una empresa jove, que vam crear una marca per poder comercialitzar la tòfona doncs, directament nosaltres. No? I bueno, la fira també va començar això fa 7 anys. El primer any doncs, va ser al monestir de Poblet, que van ser unes jornades de la tòfona, i a partir d'aquí ja va evolucionar amb Fira de la Tòfona aquí a Vilanova de Prades.
La tòfona està envoltada una mica, corregeix-me si m'equivoco, però una mica de misteri, de glamour, de producte una mica car, no? Però agrada o no agrada? Pot ser que això passi?
Sí, és molt d'extrems, eh? O agrada o no agrada. Vull dir, i el que li agrada cada vegada enganxa més. És un producte que enganxa, també. I de misteri, bueno, era un tema abans, fa molts anys, era un tema bastant tabú, perquè doncs, tenia un valor i sortia a la muntanya, llavors tothom podia anar a buscar, llavors, doncs, clar, per això tothom no deia gran cosa i tothom anava així una mica d'amagat, però tot això ja ha canviat fa bastants anys des que existeix el cultiu i ara, doncs, al contrari, no? Ens agrada divulgar-ho.
Quines són les cites que qualsevol amant de la tòfona no pot eludir a Catalunya? Perquè allò buscant, he vist que hi ha algunes fires que tenen certa ja solera i consolidació.
Sí, una de les més antigues, la Fira de Centelles, de la tòfona, que va ser on va sorgir el primer mercat a nivell estatal de la tòfona, i per això doncs, la fan allí. Després hi ha la de Vilanova de Prades, i la més important, diria jo, que és el Trufòrum a Vic, que és la fita, no, internacional de la tòfona.
Si vols, passem al programa, perquè tinc ganes també de fer parlar al xef que ens acompanya, que el tenim aquí també connectat. I comenceu demà dissabte. Sou matiners, és a dir, a les 9 comenceu un esmorzar trufat.
Exacte, sí, sí. S'ha de començar amb la panxa plena pel fred que farà i el dia, que és llarg.
I com, en què consistirà? Doncs a veure, és sorpresa o es pot saber?
No, està penjat a les xarxes socials i bueno, el restaurant Four Events doncs, farà el servei doncs, de regentar el casal de Vilanova de Prades i oferiran diferents tipus d'esmorzar amb plats amb tòfona.
I encara hi ha tiquets? Encara es podria treure algun tiquet per esmorzar o ja està complet?
Sí, sí, està obert a tot el públic i encara hi ha places.
Val. Però de receptes no me n'has dit cap, eh? Dius, això està penjat, ja, però què hi ha? O sigui, què soleu fer? Una llesca de pa amb tomàquet amb una mica de trufa?
Un plat d'estrella, no? Són els ous ferrats amb una mica de foie, els patates i ous amb tòfona. Sí, sí, no falla.
Val. I llavors a les 10 teniu una horeta per gaudir, ja per introduir-vos en el món de la tòfona i comenceu doncs, no? El tret de sortida de la fira, que és gratuïta.
Sí, sí, és gratuïta i oberta a tot el públic.
Val. I aquí ara sí que podem donar pas doncs, a aquest xef que ens acompanya, en Rafael Múria, del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant. Benvingut. Ja t'he introduït abans, però et torno a donar la benvinguda.
Molt bona tarda.
Bona tarda. Moltes gràcies. Sabem que tens una agenda molt atapeïda aquests dies, que has estat, em sembla, a Madrid Fusió i que tens, doncs, això, molt poca disponibilitat. Per tant, moltes gràcies per atendre els micròfons de Carrer Major. Demà, Vilanova de Prades i la Fira de la Tòfona tindrà la sort de comptar, doncs, amb la teva presència. Què els hi explicaràs? Què faràs allà?
Bueno, jo, de fet, ja fa 3 anys que l'organització compta amb mi per a aquest event. Crec que també per el tema de proximitat, que estem molt al costat i bueno, tinc molta amistat també amb Didac. I, bueno, sempre al final parlem d'aquest producte, eh? L'intentem ficar en valor. Nosaltres, des del primer any que Didac m'ha invitat, nosaltres en aquesta època de l'any fem el menú a la tòfona al restaurant també. Vull dir, només tenim un mes i mig, depèn de la temporada de la tòfona, o quasi tots, però només en temporada de tòfona fresca. I al final pues, expliquem a la gent com ho utilitzem nosaltres, en aquest cas la tòfona, en quins plats ho podem utilitzar, i cada any anem canviant i anem millorant plats.
He llegit a la pàgina web del teu restaurant que ets una persona tímida i modesta, perquè realment els oients que no et coneguin, doncs, a part que va obtenir una estrella Michelin, no?, al restaurant, doncs has estat guardonat per xefs de renom, no?, com... A veure, cuiner revelació de Madrid, no? La fusió 2019, i fins i tot en Berasategui et va donar 100 punts, no? en una d'aquestes concursos nacionals de gastronomia de la Tonyina Vermella. Per tant, és un honor doncs, que puguis participar en una fira com aquestes.
Sí, sí, no, a més és una fira que ens agrada molt perquè és molt de casa, no? És una fira de poble. Nosaltres al final també venim d'un poble i jo sóc de poble i llavors són fires que ens agraden molt i hi ha molt de caliu. És una fira que hi ha molt de caliu, sempre.
Mm-hmm. Parlant de la tòfona, com la descriuries? La tòfona com és? Com ingredient, com aliment? Com la vius tu?
Pues la tòfona és com si fos una persona molt tímida, molt sutil. És un aliment, a mi m'agrada molt. M'agrada molt utilitzar-lo, mm-hmm. i m'agrada molt treballar-lo, però és molt... La gent diu que és forta, no? Jo l'entenc com sutil, suau, elegant, molt aromàtica. És un aliment que ens acompanya molt bé en moltes coses i no ho sabem. Evidentment, sempre que parlem de tòfona o parlem d'aquest producte, sempre tirem per acá un greix, com seria l'ou, mantegues, olis, perquè és el que l'accepta millor. Però hi ha mm-hmm. moltes maneres i moltes coses per fer la tòfona.
Mm-hmm. A tu t'han posat l'etiqueta, és que ja et venia per família, que ets el xef de la mel. Mariden bé la tòfona amb la mel?
Sí, de fet sí, perquè bueno, nosaltres cada any fiquem alguna cosa, però enguany també. De fet, demà ho provarem aquí de la Vilabona de Prades. És molt aromàtica i ens ajuda molt a la mel també. Nosaltres, de fet, fem postres amb mel sempre i fem productes amb tòfona també amb postres i ens marida sempre molt bé amb els sucres també.
I tu, ara hi ha l'última pregunta, tu que has estat, et vas formar a Barcelona, però que també has estat doncs, a França, a Itàlia, suposo que has pogut doncs, degustar i tractar de primera mà les tòfones d'altres llocs del món, no? Com és la tòfona d'aquí, de quilòmetre zero? Com la descriuries?
Home, la tòfona que tenim aquí és una tòfona de molt alta qualitat. Quan parlem de tòfona a França, parlem de Périgord, no? Périgord és una zona de França que es fa molta tòfona. La veritat, no tinc res que envejar. Tenim uns productes, cada vegada hi ha més recolectors amb experiència i amb sabidoria que ho fan cada vegada millor. I al final és un producte que tenim a casa que molta gent no el coneix, jo invito a que el coneixin perquè la paraula car no és la paraula, no? És un ingredient que no és car, perquè tu no vas i t'agafes i menges 200 grams de trufa. No és una cosa normal. Tu vas, t'agafes 5 grams de tòfona i te fiques en un ou ferrat i ho disfrutes, no? O 10, és igual. Però vull dir, no és un producte car per la quantitat que fica. És un producte que es pot menjar, que pot adaptar-se a tots els paladars, que pot arribar a totes les cases, perquè, de fet, Didac l'envia a particulars, tant com a professionals, com a tot arreu, en menys de 2 dies t'arriba a l'altra punta d'Espanya, per dir alguna cosa. Llavors, és un producte que jo recomano i invito a la gent que el tasti, que no tinguin por.
Perfecte. Didac, això amb en Rafael Múria doncs serà demà a les 11 i després hi haurà una altra demostració de cuina. Amb quin altre xef comptareu?
És l'Albert Capdevila, que és un noi d'aquí a Torregrossa i bueno, va estar treballant amb els hermanos Torres al Dos Cielos també. És un xef amb bastanta experiència. També ha estat a Austràlia treballant. I bueno, també és un noi jove també, com el Rafael i nosaltres, que tenim ganes de provar coses diferents, que li agrada doncs, innovar. I bueno, comptem amb ell també aquest any per primera vegada. Però ja hem treballat amb ell en temes privats i això. I bueno, crec que encaixarà perfectament.
Mm-hmm. Després seguireu amb un altre dinar, també trufat, evidentment, i ja passaríem a diumenge. Diumenge hi ha un altre tipus, no?, de proposta, és una jornada més tècnica i amb un fet ben curiós. Explica'ns-el.
Bueno, hi ha la xerrada tècnica, no?, per tots els que tenim cultiu de tòfona o estan interessats en implementar doncs, el cultiu de tòfona. I després hi ha bueno, l'esperat concurs de gossos, no?, Tofonaires, que és l'estrella de la fira, també podríem dir.
Mm-hmm. Mm. Què passarà? Quants gossos participen? D'on te venen els concursants?
Bé, el que es fa és fem uns recintes de 4 per 6 metres. I el que fem és amaguem 4 tòfones. Llavors hi haurà 18 participants aquest any, que venen d'arrel de Catalunya i de fora de Catalunya, també n'hi ha alguns apuntat. I bueno, es tracta d'això de buscar aquestes 4 tòfones en 4 minuts. I el més ràpid doncs, és el guanyador.
Mm-hmm. Diu que quan va obrir les inscripcions, el mateix dia ja es van obrir i es van tancar, no? Era un esdeveniment molt esperat.
Exacte, perquè cada any també es queda gent fora i llavors ja estan expectants, no?, el dia que obrim les dates i s'apunta, s'omple molt ràpid. Sí, sí.
A més, els tres guanyadors, no?, d'aquest concurs de gossos tofonaires em sembla que aniran cap a Vic.
Exacte, sí, passen al concurs de gossos tofoners de Catalunya i tenen entrada directa a Vic.
Sí. Uh-huh. Quan és aquesta fira, el Trofòrum? Ara, o sigui, perquè et preguntava per les cites, Centelles era ara també? És justament perquè heu parlat,
no,
que és
Centelles
un mes i mig.
Abans d'acabar l'any, cap al desembre, no sé si és el 10 o entre el 10 i el 15, i el Trofòrum serà el 4 i 5 de febrer.
D'acord. Vale, però encaixen aquests dos mesos escaig, no?, que deia en Rafael de la producció. Has també comentat que hi ha gent que comença a no sé si es diu implementar o plantar, vaja, a plantar trufes a casa seva. Això està una mica en auge? Jo conec gent que ho ha fet.
Sí, des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ja fa bastants anys, doncs, que s'està divulgant, no?, el tema del cultiu, i expliquen, doncs, i assessoren com fer per cultivar la tòfona, perquè la tòfona tampoc surt a tot arreu. Vull dir, hem de saber, doncs, tots els paràmetres que hi ha i sobretot l'espècie que volem plantar. I, bueno, s'ha d'estudiar tot bastant bé. No és allò de, doncs, mira, tinc un tros a qualsevol lloc i planto alzines i collir a tòfona. Si ja és difícil fer un arbre fruiter, doncs imagineu-se, no?, doncs un arbre que viu en simbiosis amb un fong. Doncs intervenen molts més factors i és molt més complicat fer aquest cultiu. Mm-hmm. A part que
per tant,
és un cultiu molt jove. Si parléssim el cultiu de la vinya o de l'olivera, que fa, doncs, dels romans ja que ho feien, doncs amb el cultiu de la tòfona estem a uns 30-35 anys d'investigació només.
Mm-hmm. Ara em quedaré amb moltíssimes preguntes per fer-vos, però el preu de la tòfona enguany, quin és? Perquè no sé si oscil·la això, si cada any, no?, en funció del temps, de la quantitat...
Sí, sí, el preu de la tòfona és com tot, és oferta i demanda. Llavors hi ha el pic de Nadal, aquest any hi ha hagut quasi, podríem dir, la meitat de producció que l'any passat, pel tema del clima que hem tingut, no?, d'aquestes calors tan prolongades i la falta de pluja. I llavors, doncs, els preus, doncs, han pujat una mica més.
Però, bueno, per tant, el preu com va? Preu quilo?
Sí, és que de preus n'hi ha molts. És com dir a quin preu van les cases. No? Pues de cases hi ha pisos, hi ha xalets, hi ha, no?, villes. Llavors, amb la tòfona passa el mateix. Cada tòfona té un preu segons la forma, el tamany i la qualitat que té. Llavors, aquest any, perquè us feu una idea al client final, pues ha anat des dels 700 euros als 1.200 per Nadal.
Déu-n'hi-do. Vale. Doncs ho haurem de deixar aquí. I qui vulgui saber-ne més, demà i demà passat teniu una cita a la Fira de la Tòfona de Vilanova de Prades. Gràcies, Didac Espasa i Rafael Múria, per haver-nos atès.
Vosaltres.
I arribats a aquest punt de la tarda, ens toca... Adéu! Arribats a aquest punt, ens toca fer una pausa. No us desconnecteu de la ràdio local, que de seguida tornem amb més continguts i el tercer tram de programa amb el nostre company David Fernández de la nova ràdio de Reus. Això és Carrer Major. Breu pausa i tornem. Fins ara. No sé com ha passat, no sé com ha passat.